Som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia.
Bon dia. Tu has assistit en algun part?
No encara. No encara, però...
No, això no és cert, eh? El teu vas assistir-hi, eh?
Sí, home, sí, però és diferent.
Doncs ja està. Sí. En algun raconet del teu cap hi ha aquell record del teu part. Mm. Mm.
El meu pare es va marejar quan vaig néixer, es veu. Això m'ho ha explicat. És veritat? Vull dir, crec que va haver de sortir de... No sé si va ser amb mi o va ser amb el meu germà, però va haver d'abandonar les instal·lacions durant una estona. A mi m'agradaria assistir a un parra, ha de ser molt maco.
Seu bé que anem de parts avui.
M'han dit que descobrirem coses, no?
I tant, escolta.
Descobrirem coses amb gent del suplement. Tinc moltes ganes d'escoltar aquest ofici d'educar.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Cuando vemos lo que pasa en el parto, es un poco lo que pasa cuando hacemos el amor, pero a gran escala. Al final del parto, el cerebro de la madre y el del bebé están bañados en unos niveles de oxitocina mucho mayores que los del mejor orgasmo, ¿no? Así que la interpretación o la lectura que hacemos de este dato es que lo que ha previsto la naturaleza es que las madres que tengan un buen parto, pues de alguna manera sientan deseo y amor en ese primer encuentro con el bebé que han gestado, ¿no? Obviamente esto en condiciones ideales, pero es importante comprender lo que sería el proceso fisiológico en condiciones ideales y comprender mejor a todas las mujeres que no han tenido o que no hemos tenido partos así, ¿no?
Avui, a l'ofici d'educar, el poder del part. Explica la doctora, psiquiatra infantil i autora del llibre Parir, el poder del parto, Ivone Olza, que parir és poder va ser el lema de la Setmana Mundial del Part Respectat que es va fer el 2014 i on es van dir coses com aquestes. Les dones som poderoses perquè podem parir, perquè el meu cos és meu i el meu cos sap. Parir és poder, sentir, creure en tu mateixa i en el teu nadó, perquè el cos sap estimar. Parir és poder, és llibertat. Parir és poder ser protagonista del part. És confiança, és amor i és ser. Parir ens canvia i ens recorda del que som capaces i aprendre que el nostre cos és savi. Les participants d'aquesta jornada referien al poder que senten moltes dones després d'un part respectat, sigui el tipus de part que sigui. Però quin és el poder del part? Com es poden gestionar les pors i el dolor i les complicacions? Quins perills hi ha? Com es pot fer un part a casa? I què és un part respectat? I per parlar-nos de parts ens acompanyen...
Isabel Coca, llevadora i professora de ioga. Ha dedicat la seva vida a la preparació al part i ajudar a néixer. I és autora del llibre Ioga i gestació. Maria Jesús Montes, llevadora, professora jubilada de la URB i doctora en antropologia. Fa 30 anys que ajuda a parir amb el col·lectiu Matriusca, de l'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya. I Guillem Hernández, doctor especialista en obstetrícia i ginecologia, amb més de 40 anys d'experiència, tant en parts a casa com hospitalaris.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Cada vegada és menys freqüent tenir un part d'inici espontani. No diguem ja acabar-lo sense medicacions ni punts. Ivone Olza.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem del poder dels parts. Isabel, Maria Jesús, Guillem, sigueu benvinguts a l'Ofici d'Educar. Quin és, des del el vostre punt de vista, el poder del part? Que potser a vegades no hem tingut en compte aquestes capacitats i ho hem vist com un tràngol, com una dificultat que s'ha de superar perquè neixi la criatura.
Bon dia. Bien, el poder, yo creo que habría que preguntar a las mujeres qué es lo que sienten cuando han terminado su parto, no solo a las mujeres, sino también a sus parejas. Realmente te hablan de empoderamiento, de mucha fuerza, algo como una experiencia muy potente, o sea, la expresan ellas de esa manera, es empoderarse y les da mucha unión también en la pareja.
Isabel, Guillem?
Bé, jo crec que és un acte el de parir, el de portar una criatura al món, és un acte molt animal, molt primari, i que ens retrotrau, jo crec que, aspectes molt ancestrals de la nostra existència, no? És a dir, que la dona, en el moment, estic d'acord amb el que acaba de dir la Maria Jesús, és un empoderament segur de la dona, perquè si no és impossible portar realment a terme aquest procés tan corporal i tan físic, no? Jo crec que també és un acte que requereix d'un gran acompanyament i sobretot de preservar la intimitat de la dona. Amb un pàrraf del llibre de la Sheila Kissinger, que és un referent per tots nosaltres, en el que deia, parir és com fer l'amor, no? És un acte tan íntim que el que no necessites és que hi hagi molta gent mirant-te, no? És a dir, que el que necessites és poder sentir, poder desenvolupar la teva força, la teva energia, i a vegades aquesta força i aquesta energia va acompanyada de moltes pors i moltes inseguretats.
I Guillem, com alguna cosa que empodera pot arribar a fer sentir si no es fa respectant, entenent els desitjos de la dona, pot arribar a fer sentir la dona tan vulnerable i tan damnificada com a vegades algunes dones se senten després d'un part?
Antigament els parts feien a casa, després als hospitals, per 50 raons, entre elles econòmiques i de poder de corporacions i tot això, i resulta que el part té que ser una experiència personal psicoafectiva i que estigui recolzada el més possible per la gent que tot significa alguna cosa i que trobis pues, que la manipulació és el mínim necessari. Així, jo quan estava a l'ambulatori a Cornellà deia a les dones no t'amoïnis que el 90% dels parts són normals. I quan anaven a parir deia pues, és al revés, el 10% són normals i el 90% són instrumentats o manipulats. Aleshores, clar, si es pren el part com una cosa natural que es té que desenvolupar sense cap complicació i viure-la més positivament, estupendo. Però cal que recolzin aquesta actitud.
Tant de bo pogués dilatar aquest renovat estat de consciència que emergeix fugazment quan em converteixo en túnel entre dos mons al donar llum. Anna Castillo.
La Ivone Oza ens diu què ha après sobre el part.
Lo que he aprendido investigando sobre el parto, a partir de los relatos de las mujeres, es que es un viaje psicológico de una profundidad y de una dimensión únicas. Cuando transcurre bien, el regalo que trae el parto es una transformación que casi siempre supone un empoderamiento, ¿no? Un sentirte más preparada, más capaz de criar luego, ¿no?, a ese bebé. Y tiene aspectos muy interesantes, ¿no? Hay todo tipo de vivencias en el parto, pero sí que hay un patrón común que hemos estudiado a fondo y que habla un poco de esto, ¿no?, de ese proceso psíquico. Y no hay muchos lugares en la vida donde se pueda tener una experiencia de este calibre, ¿no?, y de esta dimensión. Es muy bonito y apasionante.
¿Y en qué se han basado las seves investigaciones sobre el parto?
Mi trabajo se ha basado en ver y comprender el parto desde la perspectiva del cerebro, integrando las neurociencias y la psicología, ¿no? Y desde ahí pues hemos llegado a una visión distinta de lo que es el trabajo de parto. Y tiene muchas implicaciones para cómo se atienden los partos, ¿no? Hay que comprender que el parto está dirigido por estas neurohormonas, estas sustancias que se producen en el cerebro de la madre y también en el cerebro del bebé. Hay un diálogo constante entre ambos cerebros a lo largo del trabajo de parto. Y estas neurohormonas producen un estado alterado de consciencia en la madre. Es decir, cuando estás de parto, de alguna manera percibes la realidad de forma diferente, el tiempo se detiene o se cambia, la percepción del tiempo, y lo más importante es que este estado es críticamente sensible al medio externo. El ambiente que haya en el lugar donde está la mujer de parto, lo que se le diga o lo que se le haga, puede tener consecuencias muy nefastas en la propia evolución del proceso, ¿no? Por eso es muy importante que los profesionales sanitarios estén actualizados en sus conocimientos y que, por ejemplo, pues que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que son excelentes.
Y la Ivonne acaba con una reflexión.
Creo que dentro de algunas décadas, probablemente, o antes, nos echaremos las manos a la cabeza de pensar cómo podíamos dejar la atención al parto en manos de personas desconocidas, ¿no? Esto realmente yo creo que es un error grande, porque para parir bien, ya he dicho que necesitamos lo mismo que para hacer el amor bien. La mayoría de las mujeres no podríamos hacer el amor delante de un grupo de desconocidas que nos iluminan y nos dicen cómo hacerlo, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa todavía en muchos paritorios, ¿no? Dejar el parto en manos de los profesionales que estén de guardia, pues es una lotería. Por supuesto, hay profesionales estupendos y que están de guardia, y si tienes la suerte que te atiendan ellos, te puede ir muy bien, pero también puede haber profesionales chungos, violentos, y si caes en manos de ellos cuando llegas de parto al hospital, pues puedes tener una experiencia altamente traumática y además se puede poner en peligro, ¿no?, tu vida y la de tu bebé.
Coses que ens ha dit la Ivone. Ens ha parlat de el diàleg de cervell mare-criatura, de l'ambient que tenim a l'entorn. Quines són aquelles coses que hem de tenir com a molt, molt importants, vosaltres que heu assistit a tants parts, a l'hora de fer un part, que des del vostre punt són sagrades? Som-hi.
Bueno, comienzo yo. A ver, la tranquilidad, claro, yo hablo de partos en casa. Es el entorno de su casa. El que esté con las personas que ella elija, la luz, en realidad es aquello que elige la madre, tanto la luz, la música, la compañía, no interferir, los profesionales estar a un lado, somos los que vamos a visitar a su casa, vamos a la casa de la mujer, con lo cual nos quedamos a un lado, intimidad, son todos los factores aquellos que la madre ha elegido. Y respeto por ello. Y, por supuesto, si hubiera que hacer algún tipo, la mínima que sea, de intervención o interferencia, contar con su aprobación, pedirle permiso. Eso siempre. Yo quería añadir en relación, disculpad, que ha dicho antes Ivón y en el apartado anterior, es que me está preocupando mucho que está corriendo por ahí una información desde la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, de que se están planteando intervenir los partos o provocar los partos a partir de la 39 semana de gestación. Y se da como si fuera en respuesta a algún tipo de estudio científico que dicen que se ha hecho, que los partos tienen mejor resultado. Hay mucho poder en la medicina y si esto se generaliza entre la población, entre las mujeres, aparecerá más miedo y muchas serán intervenidas o se les provocará el parto a la 39 semana.
Guillem, què pots dir sobre això? Perquè el Guillem anava fent cares, tu no el veus, però jo sí que el veig.
Trobo que l'assistència dels parts està promoguda per molts interessos variadíssims, des de la indústria, els metges, les llevadores, vaja, tothom. Però ningú veu des del punt de vista de la dona. Tothom ho mira des del seu propi punt de vista, la monitorització, tot això, i resulta que, sense voler, en plan inconscient, es crea una violència obstètrica innecessària. Aquí tot és possible, però no cal fer tot el que es pot fer. Solament hi ha que fer el que cal fer, i no en base a estudis que no són correctes o no són veritat.
Sí, però hay que pensar que el discurso médico influye mucho en la población, permea la población. Luego te encuentras con mujeres que dicen, no, es que mi pelvis es estrecha, es que mi niño es grande, es que... Y ale, a la 39.
Però també és cert, i no hem d'oblidar, que la transformació s'inicia molt abans del moment del part. Jo crec que hem d'anar una mica més enllà. És a dir, com rep aquesta dona aquest embaràs, com vas gestant aquesta criatura, què es troba pel camí. És a dir, jo sempre els hi comento a les embarassades amb les que encara treballo, a veure, en 40 setmanes el cos d'una dona es transforma d'una manera impressionant i que, de fet, és un trànsit cap a, no només al part, sinó cap a la maternitat. Jo desconec aquests estudis de la SEGO de que hi ha un suggeriment de fer induccions a les 39 setmanes. En tot cas, jo ara no tinc coneixement per qüestionar la SEGO, ni molt menys, però sí que hi ha una qüestió que ens fa que pensar, no? I és que cada vegada les dones accedeixen a l'embaràs amb edats més tardanes. I això, bé, jo crec que augmenta...
El Guillem arrufa
a vegades, el nas. Ho sé, que arrufa el nas. Augmenta els factors de risc, no? És a dir, a veure, jo crec que li hem de donar un tractament al part d'absoluta normalitat quan realment no hi ha una desviació d'aquesta normalitat. Sinó el paper dels professionals és la de consensuar amb aquella dona i amb aquella parella quin és el moment i el punt en què es troba el desenvolupament d'aquell part. No?
Guillem, per què rufes el nas?
Per què?
Doctor perquè Guillem, per què rufeu el nas? Vinga.
La medicina humanitzada s'ha tornat en medicina deshumanitzada, però el que caldria seria rehumanitzar-la.
Totalment d'acord.
I tenint en compte no solament aspectes fisiològics, com si la dona fos una matriu amb potes, sinó altres aspectes que no es tenen en compte en general. I una dona tindria que parir on estigui més còmoda, més segura, més acompanyada i intervenir el que calgui, però el menys possible, si no és necessari.
Sí, no, jo crec que aquest és un tema que jo no el qüestiono, és així, eh? Ha de ser així, és a dir, jo en els anys 80 vaig començar a fer parts a casa amb tu, precisament, és a dir, que i sempre hi he atès els parts i els naixements des de l'absolut respecte. Jo això no ho qüestiono, és que crec que això ja no hauríem ni d'estar-ho parlant. És a dir, això ha de ser així, no? És a dir, els professionals hem d'aprendre a donar-li el valor que té, per exemple, un tacte vaginal per una dona. No? És a dir, jo sempre els dic a les dones embarassades, s'us ha de demanar permís. És a dir, a través d'educar a les dones, és quan elles també s'empoderen davant d'aquell professional per dir-li, quan m'hagis de fer un tacte vaginal, avisa'm que em prepararé.
El part és el procés físic de transformació fins a convertir-se en mare. Patricia Larkin.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Parts a casa, n'hem parlat. Escoltem com ha estat els parts de l'Alba.
Soc l'Alba, la mare de l'Aixa i la Lluna. Fa 4 anys i mig l'Aixa va néixer en un part hospitalari que va anar bé. Sí que em vaig adonar que no va ser el part que a mi m'hauria agradat. Quan al cap de 3 anys s'apropava el part de la Lluna, vaig aconseguir convèncer el Riqui que veiés el perquè jo tenia tantes ganes de fer un part a casa. I el curs que vam fer a néixer a casa va acabar de veure i d'entendre els motius pels quals més persones porten a prendre la decisió de fer el part a casa. Ha sigut una de les decisions de les quals estic més contenta d'haver pres mai. Va ser una gran lliçó.
El Riqui és la parella de l'Alba.
Nosaltres amb l'Aixa, que és la gran, jo no vaig atrevir a fer el part a casa perquè no ho veia clar. I en canvi, doncs, amb la Lluna, que era la segona, a partir de fer una formació, un curs de prepart amb néixer a casa, doncs vaig entendre moltes coses que abans no havia volgut o pogut entendre i vaig pensar sí que era millor i evidentment doncs la meva parella també tenia el dret de triar-ho aquest cop, no? I quan va arribar el dia, doncs la Blanca va venir a casa, vam estar moltes hores esperant, ens va muntar una piscina al menjador, que era molt petit, però una piscineta hi va cabre. Bueno, la cosa es va com aturar una mica. Passaven les hores i les contraccions no eren prou fortes i estàvem ja com una mica cansats i preocupats. I de cop la Blanca, com si fos una bruixa bona, doncs va fer-li unes preguntes a l'Alba i va detectar on podria haver-hi una mica el bloqueig. I a partir d'aquí, la seva màgia va aconseguir que tot tirés endavant i que la cosa acabés de la manera més fantàstica possible. Va ser molt, molt bonic.
I què és el que havia estat bloquejant l'Alba?
La Blanca Lainez, que va ser la llevadora que ens va visitar durant l'última part de l'embaràs i que va venir a assistir-nos al part a casa. I ella, doncs, va ser capaç de veure que hi havia alguna cosa que a mi m'estava bloquejant i que no em deixava tirar endavant o que no deixava que la Lluna tirés endavant. I amb una reflexió sobre què era el que m'estava passant, que va ser la por aquesta irracional, però molt comuna, de no ser capaç d'estimar el segon fill com ho fas al primer, perquè l'has estimat tant que no saps on hi cabrà aquest segon fill. Amb les reflexions que ens va ajudar a fer ella, entre els dos, ens va fer escriure una frase, repetint-la. De sobte, les contraccions fortes i definitives van venir seguides i van ser 10 contraccions i la Lluna va ser fora i ja estava entre les nostres mans i va ser meravellós, a part de la màgia de la situació.
Conclusió de l'Alba.
I això possiblement, un bloqueig d'aquest tipus en un hospital sense el temps o la persona que és capaç d'abordar-ho des d'un punt de vista emocional, hauria acabat probablement amb una intervenció més directa, amb oxitocina sintètica, haurien vingut les presses, més bloquejos, i vés a saber si hauria acabat sent una cesària o vés a saber. En tot cas, va ser una gran decisió.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem del poder del part amb la Isabel Coca, la Maria Jesús Montes i el Guillem Hernández. S'ha de desxifrar cada part, així, és molt bonica aquesta història, no? D'entendre què està passant, per què s'està aturant, per què no, entendre com podem ajudar en aquell moment, quines cosetes podem fer, què podem... Teniu històries així, en relació als parts?
És asombroso, sí. M'encanta. Sí, m'encanta perquè aquestes històries les repetimos, sí. O se pueden repetir, muchas veces con diferentes situaciones o diferentes respuestas. Es una realidad. Bueno, me ha encantado escucharla y que pudieran terminar de esta manera. Y lo que nos indica la línea tan fina que hay entre la normalidad y dejar ese espacio, ese tiempo, tener esa sensibilidad para la madre. Por otro lado, me ha gustado muchísimo también escuchar al padre. Yo quiero deciros, si el padre no está de acuerdo con un parto en casa, el parto en casa no sucede. Por esto mismo que esta mujer nos está contando, o sea, nos está hablando o nos ha hablado, tiene que haber una comunicación entre ellos, una coordinación, bueno, a mí me ha encantado.
Recuerdo que en un parto en casa, acompañado por mí, la mujer hacía una evolución perfectamente normal, un primer embarazo, y con una dilatación muy avanzada se fue la luz y dejó de tener contracciones automáticamente. Entonces, después de unas horas de esperar a ver si aquello volvía a reiniciarse, todos nos fuimos a casa, la mujer a dormir, y al cabo de 4 días volvió la luz y se volvió a poner en marcha todo el proceso. Lo que pasa es que normalmente no se respetan los tiempos y se acelera una inducción muy pronto que no es necesaria. Acabar el parto lo antes posible, no esperar a que la dilatación completa se termine, ni la placenta. O sea, hay un
prurigo extraendi. Però qui té pressa en el part? Tenim pressa les dones que volem parir, els marits que volem veure ja la criatura, els metges que se n'han d'anar a fer una altra cosa? D'on surt aquesta pressa que tenim tots perquè neixi ja? Perquè quan una dona ja... I quan et queda... Tothom va posar en pressa aquella criatura, ha de sortir, però ja, eh? Qui té pressa?
Jo crec que els protocols, no? Oh. Podria ser aquesta, no? Una de les respostes.
Inclús les mateixes dones. Perquè sí. Quan una dona sí. Està de 9 mesos, aleshores diu que ja té ganes de veure el nen i tal. Sí. Jo dic, però si fossis un pollet o un ratolí, en 21 dies ja estaries enllestida. Però si fossis una elefanta, 2 anys.
2 anys.
I aleshores hi ha que tenir la paciència de sí. Veure...
2 anys, una elefanta?
Sí, no, ja ho sento.
A veure, jo no tindria paciència.
Jo crec que és la màgia de l'acompanyament, no? El que has descrit aquests pares. Aquesta màgia de l'acompanyament que es va adquirint al llarg dels anys, els professionals, en què entenem que l'acompanyament al naixement d'una criatura no només l'hem de valorar des dels aspectes fisiològics, no? És a dir, jo crec que els aspectes psíquics tenen una gran importància, que és el que jo he dit al començament de la meva intervenció, no? Jo crec que tots hem viscut situacions en què s'han aturat els parts. Quina por hi ha darrere d'aquella... Per què s'ha aturat aquell part? És una de les coses que només l'experiència et dona la capacitat de poder arribar al fons de l'espòs d'aquella dona.
L'ofici d'educar.
Cada part hem escoltat, sí, l'elefanta, que encara no ha parit, eh? Aquesta encara no ha parit, està encara en aquests 2 anys. No tots els parts són iguals, cada part és un món. El de la Xènia va ser un part provocat.
El meu part va ser induït a la setmana 37 i 4 dies, perquè vam fer unes corretges, i la nena en les contraccions, doncs, les seves pulsacions baixaven bastant, llavors vam valorar riscos versus beneficis i valia més induir el part. Vaig ingressar aquell mateix dia a 3:45 de la tarda. A les 5 em van posar el primer còctel hormonal, que ara és natural, abans era oxitocina i ara és natural, amb la qual cosa el part es pot retrasar bastant, o sigui, pot tardar 24, 48 o fins i tot 72 hores a començar a posar-te de part. Així que em van recomanar que m'ho prengués en calma. Aquell mateix dia a les 7 de la tarda em van mirar i encara estava molt verda. I a les 12 de la nit me'n vaig anar a dormir pensant que allò, doncs, tal com m'havien dit, tardaria potser un dia o dos.
Però no va haver d'esperar tant, semblava que ja anava per feina.
Aquella mateixa nit, a la 1 de la matinada, van començar a venir-me les contraccions cada 3 minuts i com que m'havien dit que no podia anar a la sala de parts fins que no tingués contraccions durant 2 hores cada 2 minuts, doncs vaig aguantar com vaig poder. A les 3 de la matinada ja vaig despertar el meu marit perquè ja no podia més, i a les 4, que ja portava des de les 2 amb contraccions cada 2 minuts, vaig dir, ja està, ja han passat les 2 hores, ja podem anar cap a la sala de parts.
I un cop posada l'epidural comença el gaudi, però la cosa es complica.
Estava tranquil·la, podia sentir els batecs de la nena. A les 6 va venir el ginecòleg, va dir que tot anava molt bé, que comencés a apretar, i després de 3 empentes la nena havia baixat molt, però s'havia encallat al final i començava a patir. Les seves pulsacions començaven a baixar en picat cada contracció que tenia, amb la qual cosa van optar per ajudar-me amb una ventosa.
Déu-n'hi-do, va ser un petit sotrac perquè poc després la Xènia va poder veure la Inet, la seva filla.
Van posar una ventosa i a la següent apretada, doncs, ja va sortir. Me la van posar a sobre i ja està. Va ser molt maco i la nena va néixer bé, a 2,490 i 49 centímetres i... molt feliços.
Jo no sé la Maria Jesús Montes, sí que sé que la Isabel Coca i el Guillem Hernández anaven fent amb el cap que... ai, 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 ai. A veure, vinga, comentaris.
Bien, es que, a ver, es muy diferente. Es muy diferente una mujer que va al hospital y la que se queda en casa. Es muy diferente. Las personas que trabajan, los profesionales que trabajan en el hospital tienen que dar solución a muchas situaciones, que es que además las familias que van al hospital esperan que se les dé esas soluciones. Y están contentas, está bien. Antes decía Guillem que la mujer, creo que era Guillem, tenga el parto allí donde ella quiere. Y cuando va al hospital se espera que el personal sanitario responda a las necesidades, o sea, le haga el parto de una u otra manera. Esto es muy diferente que cuando la mujer se queda en casa, que es la mujer que se queda en casa, hace ella su parto. Ya conoce a los profesionales y una de las cosas que las profesionales debemos hacer es respetar los tiempos, todo lo que ella decida. Entonces, la forma en que ha terminado este nacimiento, bueno, ha estado muy bien. O sea, y si además la madre dice y estén felices, oye, divino, perfecto, cada cual en su sitio.
Aquelles mares que no puguin tenir un part idíl·lic a casa perquè les coses es compliquen, perquè resulta que va parar amb un metge, perquè, clar, pot tenir, si ens escolta, sentiment de frustració de jo no ho vaig fer tan idíl·lic. Què li diríeu?
No, que cada parto está bien para cada cual. O sea, no todos los partos son iguales, ni siquiera en la misma mujer. Entonces, si la madre está contenta como fue su parto, perfecto, no hay situaciones idílicas ni mejores ni peores. Es tu parto, ya está, tranquilidad.
Un part pot ser sense dolor, que dèiem al principi, o un part el que hem de fer és gestionar el millor possible el dolor, les pors, les emocions, tot el que aparegui, tota aquesta part psicoemocional.
Ai.
Una cosa és el dolor i una altra és el patiment.
Sí.
No tenen res a veure, perquè el dolor, quan et cremes el dit, apartes el dit. Si no tinguessis dolor, se't sucarrimaria tot el dit i seria un desastre. O sigui que és una defensa del cos. El que passa que es pot modular aquesta sensació amb ajuts de tipus ioga, del que vulguis, m'és igual. I també amb qüestions de medicacions i peridurals. El que passa que els hospitals, tal com estan organitzats avui dia, que tot funciona a base de protocols, tenen molta tirada a vendre la peridural d'una manera quasi sistemàtica i es ven com una cosa ideal i magnífica. I resulta que la peridural és la que condiciona que es tingui que trencar la bossa de les aigües, posar oxitocina, fer una instrumentació, una episiotomia, que tot es podria estalviar si no hi hagués hagut la peridural aquesta famosa, que té la part positiva, però si no és per una indicació fetal, mèdica o de la dona, no té raó de ser d'una manera sistemàtica.
El part té una barreja de connotacions biològiques, espirituals i sexuals. Mai Gaskin.
L'Ofici d'Educa a Catalunya Ràdio.
Aquest dia ha nascut, eh? I tant, que ha nascut, ja. El Gerard Joan, humorista i redactor, fa memòria dels seus parts.
Jo la sensació més gran que tinc de quan vaig haver d'anar en el part del meu primer fill, perquè n'he viscut dos, és de patir, però bàsicament no patia per mi, sinó patia per la meva dona, i tota l'estona el que estava pensant és quin marron que té ella. Jo vaig anar allà simplement a acompanyar, a intentar no fer malbé res, a no molestar i en ajudar en el que pugui. A més, la meva dona, per decisió pròpia, va voler que fos un part natural. Clar, jo per dintre meu pensava que valenta i quina feinada li ve ara i quina muntanya ha d'escalar. Una de les metgesses que hi havia allà em va dir: vols tallar el cordó umbilical? I jo, una mica insegur, mentre anava a buscar aquella mena d'estisores que fan servir per tallar el cordó umbilical, la meva dona, l'única cosa que va dir en tot el part va ser no. Va cridar en plan, no deixeu que talli el cordó umbilical, que tot ha anat molt bé, no ho espatllíssim ara.
Paper dels pares. Ho hem dit en alguns moments. Quin és el paper del pare en un part?
Ai, 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 este señor.
A veure, què li diries tu?
Bueno, no le voy a decir nada porque hemos quedado en que las experiencias son personales y son de cada cual. Pero a ver, una mujer que está pariendo no necesita de ninguna compasión, todo lo contrario. Y encima es una mujer que ha decidido parir natural. Entonces es admirable, es para seguir dándole apoyo, para decir qué suerte tienes poder experimentar el nacimiento, qué suerte tienes conseguir aquello que tú te estás proponiendo. ¡Qué poderío el tuyo! O sea, es que una mujer pariendo, y dice natural, y por ella misma, es de admirar. Y por favor, jamás a una mujer se la puede compadecer, no, porque la quitamos su poder. Y ya digo, y sobre todo es porque ella lo ha elegido. Darle apoyo para que consiga aquello que ella quiere. Y es, para mí, de admirar. O sea, no lo de admirar, que es admirable. Ya está. ¿Qué es eso de tener la compasión?
A veure, aquí també volen dir. Digueu. Guillem, Isabel?
Bé, jo crec que el paper de la parella és d'acompanyament, és un altre acompanyament el que ha de realitzar, no? És a dir, és acompanyar perquè es respectin també els desitjos que prèviament ha pactat amb la seva parella. Que sigui ell una mica el portaveu en aquells moments en el que en plenes contraccions doncs potser segurament no pots articular paraula. És a dir, que sigui la parella que faci... És el pilar emocional en aquells moments. És la força amb la que d'alguna manera pot ell participar en aquest procés del naixement.
Jo a les dones les recomano que no despertin el marit quan es posin de part, que el deixin dormir tranquil. Perquè moltes vegades això pot fer que l'home indueixi a una arribada molt d'hora a l'hospital per por, més aviat, i aleshores l'hospital, quan una dona ingressa, ja se la queden. Els protocols ja diuen que es tenen que fer una sèrie de coses i hi ha un gran sobrediagnòstic de lo que passa i un sobretractament de tot que fa que tot el que anava bé i era normal acabi anant amb un part mèdic dirigit clàssic.
S'ha d'intentar que el part deixi una empremta psicoafectiva agradable. Guillem Hernández.
Un altre pare, el Joan Bota, coordinador del suplement, ens explica el seu part.
Jo sóc una persona nerviosa i aprensiva. Un part segurament no és l'escenari ideal per una persona aprensiva i nerviosa. Clar, va ser un part molt llarg, perquè ella va trencar aigües un dilluns a les 9 del matí. Vam activar el protocol que ens havien dit de trencar aigües, que és, si has trencat aigües, t'esperes tranquil·lament a que vinguin les contraccions i quan ja portes contraccions unes quantes hores, vens cap a l'hospital. Vam anar a donar una volta, va estar amb una pilota que tenia de pilates fent uns exercicis i tal, i jo pensava, ja vindrà. Després de l'hora de dinar, no havien començat les contraccions. I aleshores, bueno, raro, no? Van començar a entrar els dubtes de si realment havia trencat aigües o no. Total, que ens en vam anar a l'hospital i la llevadora ja va dir, si la gent normalment no dubta de si ha trencat aigües. Si estàs dubtant és que no has trencat aigües. I els dos pensaven, veus, cap a casa a dormir. Però llavors bueno, van agafar una mostra i amb aquesta mostra van determinar que hi havia hagut trencament d'aigües i ens vam quedar a l'hospital.
El Joan ens ha explicat un part que és llarguíssim.
L'epidural va ser glòria perquè va poder dormir. Perquè recordem que porta en aquests moments unes 30 hores sense dormir i el que li ve per davant, molt bé, dorm una estona i tal. Va entrar el ginecòleg i va dir, ja està per sortir, diguéssim, i ens van portar a la sala de part. I ella en aquest moment li va agafar molta alegria. Jo, en canvi, jo pensava que m'agafaria molta impressió i que no ho podria veure, però, no sé, va agafar allà com una mena de connexió amb el moment i jo vaig acabar anant-lo a veure des de allò, la sortida del nen en pole position.
Finalment, la criatura havia nascut i acabem amb la reflexió final que fan tots dos, el Gerard i el Joan.
Joan, tu si t'haguessin dit que havies de parir tu, què?
S'ha de ser molt sincer, no?
Ara, jo et dic que jo no ho hagués fet.
Jo tampoc. No m'hagués canviat per ella, vull dir.
Jo crec que hagués estat físicament incapaç. Jo crec que m'haurien hagut de fer una cesària o d'allò de dir, bueno, s'ha de treure aquest nen perquè no. Aquest tio no el traurà.
Adormiu-me, sí, veniu sí. Amb una cerbatana, em claveu un dart tranquil·litzador
al
coll.
I si pot ser una setmana...
Quan no senti res...
Feu el que heu de fer.
Feu el que vulgueu.
Però i si pot ser una setmana o dues abans i sense avisar, millor.
Correcte.
Allò sí. Que tu...
Que no sàpigues que vas de part.
Que algú et doni la garantia... Que tu, quan hagis de parir, ja farà uns dies que estaràs adormit.
Exacte.
I que sí.
Totalment d'acord.
I llavors et despertes amb aquella sensació de...
Som uns cagats.
Pots postmorfina i et diuen, aquí a l'Arnau.
Som uns cagats.
Què passaria amb el món si fossin els homes els que tinguessin les criatures?
Oi.
Isabel, Maria Jesús, Guillem...
Bueno, jo crec que... tindríem un problema de natalitat en aquests moments més greu del que tenim, no? És a dir que, jo crec que les dones, a partir del moment en què volem ser mares, jo penso que, no sé si està estudiat a nivell de la neurociència, però acceptem que portar un fill al món està implícit, d'alguna manera, acceptar el dolor necessari per poder portar aquesta criatura al món, no? Abans parlàvem del dolor, no? I jo crec que el primer pas és acceptar aquest dolor. I l'altre és com gestionar-lo, eh? És a dir, no pots treure la mà del foc, perquè no pots anar-te'n enrere. Però sí que és important com gestionar aquest dolor. I això forma part, d'alguna manera, de tot aquest aprenentatge que fan les dones al llarg de tota l'embaràs.
María Jesús, ¿vols afegir alguna cosa?
Me parece muy bien todo lo que estaba comentando mi compañera. Lo que me he reído mucho con lo que opinaban estos dos hombres. También quiero añadir que hay algunos hombres que dicen que les gustaría poder experimentar el nacimiento. Y respecto al dolor, bueno, gestionar, cambiar de significado y nada más.
Escoltem l'Oriol Dalmau, que no sé si ens farà més mal o més bé. Escoltem-lo, és un humorista que sempre ens fa una lectura diferent.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Avui us parlaré del part des del punt de vista de l'altre, del que ningú li sol preguntar gaire, del que no pinta gran cosa aquell dia, del que més aviat molesta, des del punt de vista del pare. Perquè allò del part és una cosa molt forta per un tio, eh? Ell es fa més el càrrec durant l'embaràs, coi, que ja fa mesos que nota que el seu fill se li mou per dins, però l'home... Home, ja s'ha adonat que la senyora s'ha inflat com si fos ja en la porta, però vaja, que no s'ha fet la idea, eh? I això d'arribar a un lloc 2 i sortir 3 és molt fort, eh? L'home, fins que no està allà a l'hospital amb la comadrona... Bueno, es veu que es diu Doula ara, però perdoneu, Doula sona a cantant de reggaeton nominada als Grammys Latinos, eh? Però vaja, la dona aquella de 60 anys amb un mocador al cap de colorins, fins que no et trobes amb aquella senyora, la ginecòloga i la teva dona apretant, no t'ho creus. I és un moment bastant gore, que crec que Nostre Senyor ho fa expressament, perquè pensa, a veure, aquesta vagina no la podràs tocar en una bona temporada, perquè la quarantena sovint s'allarga a 80ena o 5000ena, depèn del cas, perquè quarantena... Potser si la teva dona és actriu porno i allò està molt treballat, potser sí, però si no va per llarg, eh? Doncs Nostre Senyor pensa, mira, perquè no sigui tan dur, faré que tu, fill meu, vegis la vagina durant el part com un monstre sanguinolient ple de líquids inquietants, un crani pelut i blavós que surt, i potser fins i tot amb uns encenalls d'orina i de femta, per fer-ho tot més extreme, i així, retenint aquesta imatge dantesca a la teva ment, doncs la quarantena, duri el que duri, la portaràs molt millor. I hi haurà qui dirà... Però si parir és algo natural... Bueno, escolti, mudar la pell també és algo natural pels escorpins, i si la meva dona es posés a mudar la pell entre crits i epidurals, doncs també m'impressionaria, no? Al final surt el nen o la nena i te'l mires aterroritzar preguntant-te on deu tenir el foradet per carregar-lo. Bueno, i això fent les coses normals i fàcils, perquè després hi ha la gent aquella que vol parir de forma natural, sense epidural, en una banyera, plena d'aigua, enmig del bosc, amb un cargol penjant de l'orella... I quan surti el nen, doncs nedarà com un cap gros i la mare es menjarà la placenta. A veure, el nen que tingui 12 anys estarà tot el dia mirant tablet, jugant a realitats virtuals i penjant vídeos al TikTok per ser influencer. Ara, sempre podrà dir que el van parir com si fos una família de nyus.
Isabel Coca, Maria Jesús Montes, Guillem Hernández... fa humor, eh? No, el creieu, eh? És de riure, eh?
No és de riure, eh? Jo diria que hable de lo que él entiende. Sí. Dile que, por favor, sí, que se aclare bien, sí, con lo de las doulas o las matronas, eh? Sí. Que esto, sí, vamos... Sí. En fin.
Es que los humoristas lo tienen esto, ¿eh? Sí. Vull dir...
Pobre, por favor.
Bé, jo crec que a part de l'humor ha dit algunes coses que sí que s'ajusten a la realitat, que és la por a la paternitat, no?
Això
que
sí.
No n'hem parlat avui, eh? Però en el fons el por a la maternitat, a la paternitat, que està implícit en el naixement també.
Doncs crec que n'hi hauria per un part dos, eh? I dir més coses perquè n'han quedat al tinter. Isabel Coca, Maria Jesús Montes i Guillem Hernández, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos posat una mica de llum en aquest part. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Som petons.
Vinga,
adéu. És aquella incertesa, no?, just abans de veure-li la cara, pensar com serà, si s'assemblarà a un o a un altre, si tot anirà bé, també és una incertesa barrejada amb una mica de por, no? Que no hi hagi res que se surti del previst. Jo recomanaria viure aquesta sensació almenys un cop a la vida i no per una qüestió d'egoisme. Sense fills l'espècie no podria continuar i no hi ha res comparable a portar un fill en aquest món.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. La senyora Tracy estava embarassada. Tenia dins la seva panxa un bebè de 9 mesos. Cada matí esmorzava perfectament. La torradeta, la tarongada, el cafè amb llet... I quan acabava d'esmorzar, mirava la panxa i li deia: «Bebè, t'ha agradat?» I el bebè li responia: Què volia dir? «Mare, això està boníssim!» Després la senyora Tracy se n'anava al seu estudi perquè era pintora i pintava flors vermelles, grogues, blaves, de tots els colors. Es mirava el quadre amb distància i li deia al seu bebè: «Què, t'agrada aquest quadre?» I el bebè contestava: Què volia dir? «Mare, és magnífic!» I després, perquè li havia dit el doctor, la senyora Tracy sortia a passejar pels voltants de casa seva. I allà hi havia un rierol, hi havia un prat, i ella passejava i sentia la remor de l'aigua i les granotes com raucaven i els ocells com pilaven, i li deia: «Bebè, quines ganes que tinc de que surtis de la panxa i que vinguem aquí a jugar i et comprarem una bicicleta i una pilota i jugarem. Eh, que tu també tens ganes de néixer? I el bebè va contestar, no, mare, jo no vull néixer, jo estic aquí molt bé, em quedo i em quedo. I la senyora Tracy se'n va anar cap a casa tota plorosa perquè el seu bebè no volia néixer.
Aquesta és la història que ens ha portat avui el Jaume Centelles. Bebè surt, una història de Fran Manushkin, il·lustracions de Ron Himmler, i tenim un problema, la criatura no vol sortir.
No vol néixer.
I?
I la mare se'n va a casa, posa a plorar, i una estona després venen els seus... Ja té dos fills grans, eh? Venen els dos fills grans i li pregunten, què passa, mare? Que no vol néixer el vostre germà? Llavors el germà diu, no et preocupis que jo el faré néixer. S'hi atansa, li posa els llavis a prop de la panxa i diu, bebé, amb què em sents? Sí, sí, sóc el teu germà gran. Mira, aquí tinc un euro. Si surts, aquest euro serà per tu, perquè et compris el que vulguis. Un euro? Diu el bebé, no sé què és un euro, jo no vull un euro, no necessito res. Em quedo. I així, no? I la germana també. I després ve l'àvia, i l'àvia li vol fer un... li diu que si surt li farà un pastís de nata i xocolata, i ell que no necessita cap pastís perquè ja l'alimenta a la mare, i ve l'avi i li diu, si surts, et portaré a passejar amb el meu cotxe, que tinc un descapotable, anirem a la Seca i la Meca i als canals d'Andorra i a Panamà i on vulguis. Diu, no, jo estic aquí molt bé, que la mare ja em passeja, i és tothom allà plorant, la mare, el germà gran, la germana petita, l'avi, tothom plorant perquè el bebé no vol néixer, i està molt bé, la veritat és que allà dintre de la panxa, envoltat d'aigua, com un peix, sí, està molt bé. I al final de la història arriba el pare, que ve de la feina, fa un sorollet, muac, muac, dos petons a la mare, dos petons al fill gran, a la filla gran, a la filla petita, perdó, a l'àvia i a l'avi, i el bebè pregunta, què és aquest soroll que sento? Quin soroll, aquest? Què sent? Ah, això són petons. Petons? Però què són petons? Pregunta el bebè, saps? No sap què són petons. Ui, els petons són una cosa meravellosa, fantàstica, que a tothom li agrada. Si vols te'n faig un. Diu, sí, fes-me un petó. I li posa els llavis a la panxa de la mare i li fa un petonarro, molt gran, muac. I el bebè diu, pues és que no he notat res, no sento res. Home, que has de sentir si entre els meus llavis i la teva panxa i les teves galtes hi ha la panxa de la mare. Però mira, si surts, te'n farem molts de petons. De debò? Sí. Doncs ara vull néixer, diu. Saps? I acaba així la història, que el bebè neix, és una nena. Mm-hmm. I de gran també és...
I a més li agraden els petons, no?
Ah, això ho pregunta, és la pregunta, què li agrada molt a aquesta nena?
Tossuda i petonera, la nena.
Vaya.
Bebè surt amb un signe d'admiració,
sí,
perquè faci el favor de sortir. De Fran Manushkin, il·lustracions de Ron Himmler. Aquest és avui el llibre publicat per...
R.K.R.
Doncs gràcies, Jaume. Petons.
Petons, sí, senyora. Que això ens agrada a tothom.
L'ofici d'educar.
Torna-la a posar.
I acabem l'ofici d'educar amb Torna-la a posar. José Luis Santiso, què ens has portat?
Doncs mira, jo també puc explicar-te una mica la meva experiència
personal.
Quan va néixer la Violeta, doncs la mama estava molt cansada i necessitava descansar una estona. I la Violeta va començar a plorar i a plorar i a plorar i jo ja no sabia què fer i no la volia despertar perquè em sabia greu, necessitava descansar. Així que vaig obrir l'aixeta, va començar a rajar una miqueta d'aigua, un rajolinet d'aigua, i es va dormir.
Vaja.
I vaig pensar, ostres, per què aquest so? Perquè a més me'n recordo que el vaig tallar i es despertava. El vaig tornar a obrir i funcionava. Així que vaig gravar un CD amb una hora de sons de rieres molt petites, perquè els bebès els espanten, els sorolls forts. Onades molt suaus, i em funcionava, m'anava perfecte. A més, he estat investigant una miqueta si els bebès senten, que sí que senten a dins de l'úter, què és això de que si reconeixen la nostra veu, que si senten el que hi ha a l'exterior o no...
O música.
La música. Llavors, vull fer un experiment també ara amb tu, que és escoltar la nostra conversa, com jo interpreto que un bebè podria escoltar-ho. Jo també sóc bussejador, sí que estic acostumat a estar dins d'un mitjà aquàtic, tenir les oïdes tapades durant hores, no mesos, però sí hores, i et vull ensenyar com crec jo, com escoltaria un bebè si estigués a la teva panxa, com podria escoltar la meva conversa d'home, que és així com més greu, i la teva conversa de dona. Mira, sonaria així.
Som.
I acabem la fase d'educar, em torna a posar José Luis Santiso, m'he escoltat. Mira, jo també puc explicar una mica la meva experiència personal.
Clar, no s'entén molt, però és el que jo interpreto que ells escolten. I a més, després, també té sentit que quan neixen els espantin aquests sorolls tan forts.
Aquest so segur que tots l'hem escoltat en algun moment de la nostra vida, quan érem molt, molt, molt petits i estàvem al ventre de la mare. Mm-hmm. Gràcies, José Luis Santiso.
A tu.
Recuperem allò de sigueu lúdics, sigueu positius, sigueu alegres, sigueu maternals i feliços.
I tant.
Petons, gràcies, José Luis.
A tu, adéu.
A Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar.
Tu recordes
això quan
eres...
Això que sona, que és la placenta? Que...
No, el ventre, te'n recordes, tu? Has recuperat ja allò que et deia al principi dels records de quan estaves dins el panxa de la mama?
No recordo pràcticament res de quan estava allà dins, però m'ha agradat molt escoltar les històries del Jovany i del Bota,
dos valents. Dos valents, clar que sí.
Gràcies, Elisabet, per tot. Fantàstic.